Banc d'Espanya acaba de rebaixar, com sabeu, les expectatives econòmiques per aquest any i el que ve. Posa al dia les seves previsions, constata el refredament de l'activitat, però la pregunta que ens fem avui és: fins a quin punt l'economia està fent figa? Estem a les portes d'una recessió, com passa a Alemanya? I aquesta crisi que s'hi ha de venir, com serà? Ens afectarà a nosaltres a nivell particular, com ens ha afectat aquesta darrera? Què està passant exactament? I li vam demanar ahir d'urgència a Anton Gasol, el president, el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, que vingués aquí, i ara ja em deia fora de micròfon. De tant en tant val la pena posar-se les ulleres de mirar-hi, de veure-hi de llarg, perquè si mirem sempre a curt ens espantem molt. Anton Gasol, bon dia.
Bon dia.
Quan el Banc d'Espanya fa aquesta rebaixa de previsions, passa del 2,4 al 2 per aquest any i de l'1,9 a l'1,7 pel 2020, per tant el 2020 per sota del creixement que vosaltres els economistes dieu, home, tot el que estigui per sota del 2 ens ha de preocupar, no? Vosaltres no us amoïna això?
Bueno, és clar que amoïna, perquè una de les coses en què es posa l'èmfasi és en el tema del creixement econòmic, sobretot per generar ocupació, però més important que créixer i generar ocupació és l'equitat en la forma de distribuir aquest creixement i el benefici que d'ell se'n derivi. I el Banc d'Espanya el que està és alineat en el que està passant a tot arreu, que és producte d'una sèrie d'incerteses, d'una sèrie d'expectatives que per ara estan fent una mica de fallida. No cal oblidar tampoc que des del 2007-2008, des d'aquesta crisi tan potent que hi va haver, els Estats Units primer molt aviat van recuperar el ritme de l'activitat econòmica, també a Europa, i sobretot hi va haver un creixement sostingut, robust, de manera sincrònica pràcticament per totes les àrees del món. Però això va anar acompanyat d'uns tipus d'interès, jo diria, podríem dir artificialment baixos, per injectar liquiditat al sistema en forma keynesiana, i això, al meu parer, ha durat excessivament. I això ha fet que hi hagués un gran endeutament, ja hi havia, hi ha hagut una reordenació d'aquest endeutament, era privat, bàsicament pel tema de l'habitatge, pel tema empresarial, pel tema familiar, i després li ha pres el relleu al sector públic. Ha fet front al sector públic a molt bona part d'aquest endeutament. Però tot i així, hi ha un endeutament enorme, perquè s'anava a buscar rendibilitats. I aleshores això ha provocat que ara el creixement, en els darrers temps, el creixement és desigual, ja no és harmònic. Ja hi ha països com Turquia, com Argentina, hi ha empreses, ja hi ha diferències. Ja no es creix ni o no es decreix o la disminució s'ha produït de manera desigual.
Sí, el que passa, Anton Gasol, que quan ens mirem el creixement, les previsions de creixement arreu del món, a part d'Alemanya, que recordem que està en aquesta situació més complicada, i això ens impacta sobre totes les economies que treballen sobre el valor afegit i que pivoten també sobre l'exportació, el Regne Unit també està fotut, el Japó no està creixent com creixia, les previsions de creixement als Estats Units també han baixat, la Xina, que estàvem acostumats que creixia per sobre del 6%, comença a baixar del 6%, Mèxic, Rússia, l'Índia, Brasil, aquelles economies que en dèiem emergents, també estan fent frenada. I això com impactarà? Perquè deies l'endeutament. A Espanya, per exemple, està endeutada pràcticament al 100%.
Públicament.
Públicament.
L'administració pública, després hi ha la privada.
Després hi ha la privada. I l'atur no està baix, com en d'altres països europeus, sinó que nosaltres tenim unes quotes d'atur altes i, sobretot, precari en l'ocupació que tenim.
Sí, i més coses, que hi va haver una devaluació salarial importantíssima. En els darrers 4 o 5 anys no hi ha hagut un increment real salarial. En els darrers 10 o 12 anys el creixement salarial ha estat en termes reals del 0,4%. Per tant, el que hi ha és una pèrdua, i això ja no és d'ara, ja ve més de lluny, el que eren els famosos equilibris entre mercat i sector públic, entre dimensió nacional i global, entre competitivitat i cohesió social. Tots aquests equilibris que eren bons han perdut la seva eficàcia, en part derivat d'una qüestió que és bona en si mateixa, que és la globalització, però que també té efectes perversos. La globalització ha fet que abans el que es feia és, escolti, miri, les empreses produir i l'Estat redistribuir. I això volia dir que hi havia una recaptació impositiva, tant de l'impost de societats com l'impost de les persones físiques i d'altres impostos, i l'Estat reordenava això fent que hi hagués un cert nivell d'equitat en les societats. Això s'ha perdut per la deslocalització, per l'elusió fiscal, per una sèrie de... pel guany de poder de mercat de grans corporacions, que es miren d'atraure tant com puguin. Tots aquests equilibris s'han perdut. I, per tant, hi ha una crisi, jo diria, de lo que era el liberalisme democràtic i d'aquests principis que Europa en feia en alarde.
Feia gala. Sí.
Feia gala.
I això té algun símptoma de que es pugui revertir? Perquè és evident que les grans corporacions no renunciaran a la seva expansió, no renuncien als seus beneficis. Nosaltres, quan diem els resultats dels grans bancs o de les grans empreses, doncs, evidentment, és evident que la globalització els ha beneficiat. I, en canvi, a nivell local, el que veiem és més precarietat i més dificultats de la gent per sobreviure. No?
Sí, sí. Hi ha dificultats, hi ha una insuficiència salarial. Bueno, això serà difícil perquè han pres el relleu un tipus de societats, bàsicament les asiàtiques i encapçalant-ho ella les xineses, que els seus valors predominants no són els valors occidentals. I, per tant, són els que d'alguna manera tornaran a liderar el món. Si admires el mapa mundi, els xinos el posen centrat a l'Índic, i que és com molts segles enrere ells n'hi deien l'imperi del mig. Doncs ara fan mans i mànigues amb tots els seus efectes per tornar a ser l'imperi del mig. I aleshores això produeix aquestes dificultats de redistribució, i jo sóc de les persones que clamo perquè hi ha d'haver el que se'n diu una predistribució. És a dir, la gent treballant hauria de poder viure a un cert nivell de dignitat. I ara ho estem veient, aquest tipus de feines que hi ha precàries. A Espanya, en els índexs que hi ha per treballar-hi, és després de Grècia dels llocs on menys ganes es té de venir a treballar, a Espanya. Bueno, doncs què vol dir? Que les condicions socioeconòmiques no són les més desitjades.
Clar, i això, en un moment en què estem parlant d'una situació precrisi, la gent que ens esteu sentint, alguns de vosaltres que encadeneu contractes precaris, que quan donem les xifres de l'atur, els sindicats sempre ens recorden, bueno, quina mena de qualitat té aquests llocs de treball, i això respon al que ens està dient ara el degà del Col·legi d'Economistes, de les poques ganes que la gent té de venir a treballar aquí. Però davant d'una crisi que pugui venir, quins consells i donem a les persones que ara ens estan escoltant i que no són els grans accionistes de les grans empreses que fan beneficis?
Bueno, per això és bo que les administracions públiques facin propostes econòmiques, no com ara el que sentim a dir, que només són propostes d'unitat, d'integració, propostes polítiques, però la proposta ha de ser econòmica i ha de ser social. Hi ha coses bones, com per exemple augmentar el salari mínim interprofessional. Això és una de les coses que fa que dissipi els populismes. Escolti, hi ha un terra que no es pot passar per sota d'aquest terra, que és el salari mínim interprofessional. I això va lligat a dos conceptes, o tres conceptes, que són rellevants i que són una mica el futur. La formació, i per tant aprendre a aprendre i sempre estar preparat per ser eficient en el mercat de treball, el tema de la innovació, la tecnologia, la digitalització, de mirar de treure'n profit i que no se n'aprofitin d'un mal govern d'aquesta digitalització només grups empresarials com els GAFA o aquests grans grups, i un tema d'una importància cabdal, que és el canvi climàtic. Et faries creus d'estudis que s'han fet i que s'han publicat a Nature, d'universitats americanes, que si no hi ha una contenció del canvi climàtic, la distribució de la riquesa en el planeta Terra canviarà d'una manera rellevant. Tot el que ara és el nou centre de gravetat a l'estret de Malacca, i que és pràcticament a la línia de l'Equador, i on s'ha desplaçat tornant a l'antiguitat, és a dir, passant per Europa i després als Estats Units i ara tornant cap allà, aquest centre de gravetat, si no es conté la temperatura, es desplaçarà més aviat cap als pols, s'allunyarà d'aquest meridià, perquè hi ha una correlació estreta i intensa entre canvi climàtic i productivitat. Si hi ha una contenció del canvi climàtic, la productivitat es pot sostenir. Hi ha una cosa que pot sobtar, que es diu que el millor per la productivitat de l'economia i la seva eficiència, i també per la seva equitat, és que la temperatura mitjana estigui al voltant dels 13 graus.
Doncs vostè ara...
Tot el que s'allunyi d'aquí va en contra, tant en un sentit com a l'altre.
Quan acabi d'aquesta entrevista, vostè agafa un avió, se'n va a la Xina i se'n va als Estats Units i els hi explica als mandataris mundials, que veig que això del clima no els preocupa.
No està en
les seves prioritats.
Veritat que vol comprar Groenlàndia, sí. I veritat que els russos li van vendre Alaska,
sí.
Ja devia preveure que això serien conreus fèrtils en un futur,
exacte.
Encara que no hi cregui.
Escolti'm, més coses. La inestabilitat política, Anton Gasol, afecta... vam sentir que Pedro Sánchez deia no, repeteixo eleccions, entre d'altres coses, perquè la situació política que ens ve a sobre, no, ens pot posar, la situació econòmica que ens ve a sobre ens pot posar més dificultats. No tenir governs, com afecta l'economia?
Afecta en que hi ha una mala distribució de lo que seria la riquesa. Una de les coses essencials del parlamentarisme són els pressupostos, perquè els pressupostos el que està dient és que per part del govern, i són més a la democràcia representativa, li diu, escolti, jo poso en boca del Parlament, ho exposo a vostès, quines són les meves prioritats des del punt de vista econòmic i social, i per tant, com, quina despesa faré i com la distribuiré, i per tant, amb quins ingressos comptaré. I el sistema parlamentari li ha de dir si està d'acord o no està d'acord. I aquesta és la llei més important d'un sistema parlamentari. Bueno, doncs estem fent fallida ja amb això. Per tant, no hi pot haver una bona assignació. Després, una de les coses que té el pressupost és eficiència en la distribució de la despesa, equitat i adaptació al cicle econòmic. Mm-hmm. Si tu estàs durant anys sense poder aprovar pressupostos i vius del darrere, quan afortunadament encara estàs en una fase de creixement, i per tant vol dir que ja van augmentant els ingressos, tu podries fer més accions socials.
Però si no tens els pressupostos...
Si no tens els pressupostos aprovats, no pots utilitzar això.
I estàs més, treballant amb el context de fa 4 anys.
I si el govern de l'Estat, a més, t'ho posa com a mínim en 2 anys d'endarreriment, doncs resulta que ho tens fotut.
Dos preguntes més, Anton Gasol. Una, la percepció. És a dir, ara estem parlant de que ve la crisi, el Banc d'Espanya rebaixa els índexs de creixement i tothom es comença a espantar. I recordem, tothom recorda l'austeritat d'Angela Merkel i el disseny d'una economia que ens va portar les retallades, etc. Quan la gent té la percepció de que l'economia ha d'anar malament, deixa de gastar, deixa d'invertir, i es pot calar el motor per les percepcions?
Bueno, es pot gripar, no?
Es pot gripar, o gripar, es diu, sí.
Els que anàvem abans amb motos i la bugia...
S'ha gripat, doncs, el motor, efectivament.
Doncs sí, precisament... Draghi i la seva hereva, la Christine Lagarde, haurà de fer una cosa similar. Diu, miri, nosaltres la política monetària ja hem fet pràcticament tot el que es podia fer, ja hem esgotat tota la munició. Ara li toca a vostès, als polítics i als estats, fer les reformes necessàries i fer polítiques fiscals expansives a aquells que estiguin en situació de fer-ho, per exemple, Alemanya. I Alemanya està en condicions de fer-ho, perquè amb tota la seva crisi no ha generat cap dèficit. És més, ha anat acumulant excedents. Per tant, està en condicions. I li diré una cosa que jo crec que seria rellevant. Escolta, si el diner no té cap preu, com està veient, que és regalat, doncs a Espanya, l'estat del benestar, i a Catalunya en particular, un dels dèficits grans que tenim, més enllà de la sanitat i de l'educació, és el tema de l'habitatge. Doncs miri, és el moment oportú perquè l'estat prengui el relleu de la iniciativa privada, i de vegades s'ha de fer i ha d'actuar, i que sigui el que faci, ara que el diner està regalat, una emissió de deute per fer un parc d'habitatge social en funció de les necessitats que té l'economia, que té la societat catalana i espanyola, però en aquest cas la societat catalana, perquè si no et costa res finançar-te i tu pots treure un rendiment d'aquests pisos que és superior el preu de l'endeutament, estàs en condició, i fer una amortització, és com si fessis un crèdit,
sí, sí,
a 20 anys o a 30 anys, estàs en condicions de fer això. Doncs miri, reclamo que les polítiques públiques espanyoles, perquè la Generalitat no té capacitat per fer això, faci una cosa que és eficient, que és equitativa i que és, des del punt de vista rendible, des del punt de vista econòmic. Un parc d'habitatge social a base d'una expansió del deute públic.
Anton Gasol, deixi'm fer-li una última pregunta, perquè abans dèiem que el canvi climàtic és fonamental, cada acció de cada individu és important per revertir el canvi climàtic, és a dir, no només els estats, sinó nosaltres mateixos, i segurament els canvis, els grans canvis, venen per un canvi d'actitud mental, no? I ara hi ha una certa tendència, ho veiem, a dir, escolta, amb les teves decisions de compra, de qui consumeixes, d'on poses els diners, doncs pots arribar a fer col·lapsar una empresa o un sistema o el que sigui. Ara ens arriba, per exemple, que hi ha una assentada del Tsunami Democràtic a la Caixa denunciant que ells també formen part de la repressió. Si es produeixen durant els propers setmanes, mesos, accions en contra d'una empresa o un banc o el que sigui, Mercadona, la Caixa, el BBVA, el Santander, tot això pot fer arribar a col·lapsar si la gent s'implica o pot arribar a dificultar l'economia a Catalunya?
No, a fer-la canviar de rumb. I això no ha començat per aquí. Són d'altres que han pres decisions abans que els consumidors en prenguin. Són d'altres que han pres decisions de deslocalització i no s'han encomanat a ningú al prendre aquestes decisions. Doncs miri, afortunadament, encara els ciutadans tenim tres grans drets. Un, que és el dret de votar, després els altres potser no interpreten bé aquella votació que s'ha fet. Tenim el dret de manifestar-nos, de protestar, tot i que hi hagi les reprimendes que hi hagi, i tenim el dret de consumir allò que creiem més convenient. Doncs aquests drets és lògic i és natural que es puguin exercir. I això pot fer que es canviïn d'orientació i de focalització a determinats consums. Bueno, doncs és un dret de la ciutadania i està bé que l'exerceixi. Altres exerceixen coses que no són ni tan legítimes.
Anton Gasol, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, moltes gràcies per acompanyar-nos avui al matí a Catalunya Ràdio. Que tinguem molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.